ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Vinga, passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dilluns.
Molt bon dilluns, Roger.
Marta Montaner, molt bon dilluns.
Bon dilluns.
Esteu bé? Sí, eh? Us veig.
Sí.
Avui us veig molt, molt actives. De fet, m'heu cridat l'atenció amb un parell de coses del guió i se m'ha demanat que em posi les piles.
Avui estàs de diumenge, Roger.
Sí.
Avui no sé què ha passat,
no,
però...
No, sé què ha passat.
És l'espanyol, eh?
El Perico, igual que el culer, però per temes diversos, el Perico està molt tocat avui.
Que, o sigui, no pugeu, no?
Hem dit bastant adéu al tema de pujar, diguéssim, de seguida directament.
Però
hem
encara...
de fer un play-off,
però no és definitiu.
Putes.
Pot haver-hi... No?
Sí, que
ja queda pica d'esperança.
No, no, però té molt por, eh? No, no. Ahir al camp, jo parlava amb el senyor que tinc al costat.
Que també va sol al camp.
Va sí, sol al camp, sí.
Soc soci jo. O sigui, sí, no trobo massa gent que em vulgui acompanyar.
El Roger
en l'aventura de ser soci durant un any.
O se'n va sol a l'Espanyol.
Jo,
això és el seu cap de setmana.
Dir, el soci pot comprar entrades molt bé de preu. Tan bé de preu que jo quan convido gent no els hi dic fes-me visum.
Ets tan generós.
Ja convido perquè són barates.
Ja és suficient el càstig d'obligar-te a anar a l'Espanyol.
I tot i així... costa que m'acompanyeu.
Home, és que jo no vindré mai, això ja t'ho dic.
No,
a mi no gosis oferir-me això, eh?
I el joc no acompanya, estem tocats. Una abraçada també als culers, que també un desastre el tema
sí,
de Girona.
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I bueno, Girona eufòrics.
Pels gais and girls, un gran cap de setmana, jo crec. Moltes fotos de la Rosalia per Nova York.
Sí, ja ara parlarem.
Aquest escalfament de la Met, Gala, que hi ha unes ganes enormes.
Totalment.
Sí.
Vull dir que bona època de Tauro, Marta Montaner d'aquí poc fa anys.
I felicitats al femení, eh?
Hòstia,
ah, sí. És que no parlem
això
mai,
sí,
no?
Això sí que no, en tornarem a parlar un dia d'aquests, perquè allà dins el vestidor em consta que estan passant algunes coses. Per cert...
Digues.
Tema tennis. Tot un món que no havíem parat mai massa atenció.
Fins que...
Des de fa unes setmanes ens comença a interessar. Parlem de la tenista catalana Paula Badosa, que ha anunciat que ella i la Stefanos Tsitsipas, també tenista, ja no són parella. Després d'un any de relació, l'amor entre els dos tenistes s'ha acabat o, com dirien alguns, s'ha transformat.
Si et dic el que opino d'aquesta última frase, ens podem emprenyar. La Paula Badosa fa com una carta a l'Instagram que diu: hem compartit un camí ple d'amor i aprenentatges i ara, com amics i amb un gran respecte mutu, hem decidit seguir cadascú pel seu cantó. Evidentment no ho va fer en català, eh? Ho va fer en anglès. Una ruptura que el 22 d'abril ja es va pronosticar en aquest programa.
Perquè amb la Colin vam passar mig partit comentant a veure si estaven ells dos...
Saps per què? Perquè primer va jugar molt malament el Tsitsipas aquest. I nosaltres vam arribar a la teoria que ho havien deixat la nit abans, perquè el veiem molt fluix d'ànims. Vam acabar-nos de cantant cap al cantó que estava destrossat amb el cor partit.
Bueno, es va notar una cosa, se'l va veure despistat en el partit.
No donava un duro jo, per aquesta ruptura, però al final sí. Escolta'm, és que aquí el més curiós de tot és que el mateix dia que la Paula Badosa publica aquest comunicat...
Sí.
Hores abans, Europa Press havia publicat unes fotos d'ells dos menjant-se la boca pels carrers de Madrid.
Però un morreig que ja no se'n veuen,
d'aquests. Un morreig molt...
Un morreig.
Amb una llengua...
Sí. Un morreig de passió. No estem parlant d'un petonet als llavis,
no.
D'aquest
no.
Boca tancadeta. No. Aquí la llengua passa d'un cantó a l'altre.
Per mi és un morreig que només es pot fer al llit. Per això sé jo, que sóc molt conservadora.
És un morreig de llengua fora, que deixen a la vista les dues llengües.
I a part, un morreig fet a la via pública, fet al carrer, que no és allò que diguis a un portal entrant a casa.
No,
ells estaven allà. De manera que no acabem d'entendre que... Pocs minuts després que Europa Press publiqués aquestes fotos, ella, forçosament, o d'aquestes maneres amb una mica empresa, digués que ho havien deixat. Què està passant aquí?
Jo defenso, i us ho deia abans d'entrar, que hi pot haver un morreig al cap de dues hores deixar-ho. Que és perfectament plausible.
Sí, però també és exactament igual de probable fer-ho exactament al revés. Deixar-ho i al cap de dues hores morrejar-se. En el procés de deixar-ho, moltes vegades la ruptura dura molt. Vull dir, potser són 5 hores de conversa. També
però
m'estranya que passés al carrer.
Que ja estaven deixats aquí.
És a dir, pot ser que estiguessin deixats i que estiguessin, jo què sé, doncs tornant a quedar com amics i hagués passió.
Sempre que... Bueno, almenys,
ja.
Mira, parlaré per mi perquè ara no vull generalitzar.
Sí, no, a mi no em
passa.
A mi
tampoc, que ho he deixat amb algú... Ho deixo i al cap d'una setmana, uns dies, tornes a quedar perquè sembla que hi ha coses que no has tancat bé, perquè encara et remou alguna cosa, perquè hi ha temes per tancar, i et morreges. És així, és un clàssic.
Perdona, però no ho fas al carrer. potser no si quedes a casa d'ell o teva.
Jo podria morrejar-me al carrer, però entenc que el punt, sobretot si ets una persona coneguda com són ells.
Perdoneu, jo el que no entenc és el comunicat de la Paula Badosa. Per què no t'esperes? Jo que sé, unes setmanes de dir que ho heu deixat. Sobretot si encara esteu quedant i hi ha aquest punt entremig que no s'acaba d'entendre. Quina necessitat hi havia de donar a entendre al món que estàs soltera? Que no estarà coneixent algú altre? Que no tindrà alguna nova il·lusió?
És una justificació cap a la nova il·lusió, creus?
Cap a la nova il·lusió per dir, no, tranquil·la. Tranquil, que jo no estic amb el meu ex.
O potser per ella mateixa, eh? Mira, ho publico, així ja segur que no...
Hi ha alguna cosa estranya.
Jo penso que és més el que diu el Roger, una cosa més d'ella, de cara en fora, però no pensant en una persona concret, sinó de dir, ja està, ho hem deixat amb aquesta persona, tanquem la carpeta i seguim endavant. Ara, potser fan una Aitana Sebastián i altra, eh? Mai se sap.
Vols dir que publicaran a Coreiri?
De sobte faran, no sé, un duo de tennis o el que faci la gent de tennis, que no sé molt bé com...
A veure, ja no segueixen a Instagram cap dels dos, que
no,
això també és un tema interessant.
Clar, això vol dir que tanta amistat i que ens estimem molt, no ho sé. De vegades potser també és necessari deixar de seguir per
justament
tirar endavant.
Per fer net.
Jo crec que quan t'estimes més és quan et fas un follow en aquest procés de ruptura, perquè com que no vols acabar ni odiant l'altre perquè saps que et farà mal veure el que penja, prefereixes fer-ho net, deixar-te de seguir durant una època...
Pots posar silenciar, no, les seves publicacions,
sí,
i tot així no deixar
caure,
de seguir.
Però pots caure en la tentació d'anar a buscar el perfil
fet,
i entrar-hi en moments molt durs, eh?
Si puc donar una recomanació per les persones que estan ara mateix passant una ruptura, no n'hi ha prou ni amb deixar de seguir ni amb silenciar. Perquè en els dos casos pots entrar a l'Instagram d'aquella persona i veure si el té públic.
Has d'esborrar.
Li has de dir a l'altre que et bloquegi.
Jo he arribat...
Perquè és l'única manera, perquè encara que bloquegis tu, que també l'has de bloquejar, evidentment, per fer-li el favor també a l'altre, clar, el pots desbloquejar quan vulguis per veure-li les coses. Que et bloquegi ell si encara t'estima i et respecta.
I si ets bon amic i amiga, mai li deixaràs el teu mòbil per mirar el perfil de l'altre, que jo he viscut algunes situacions d'aquestes i m'he hagut de posar-ho, eh?
Sí.
De les vegades
el Roger hi ha hagut moments que a mi m'ha frenat.
Com un addicte que demana...
Mira, potser t'enfadaràs, però crec
que
és el millor per tu. S'ha acabat.
Qui et va posar el nom de Titan a ti?
Jo crec que me'l vaig autoposar, o me'l van posar les meves amigues, perquè jo sempre era com, la Tita ens aconsegueix això, la Tita no sé què...
Hi haurà gent que ja coneix el nom de Tita Nati i sap qui és, i hi ha altres persones que és un nom nou, una veu nova, fins i tot tu, Marta, t'ha sorprès la veu, potser no l'havia sentit mai parlar.
És que només l'havia vist en imatges, aquesta noia.
I sabent que estava darrere de coses, però mai en veu.
Doncs mira, ha anat aquest cap de setmana al suplement de l'Escapa, a l'Eclipsi. La Tita Nati es diu Natàlia Bassiu, és de Sant Feliu de Guix, i té 36 anys, i és un dels grans noms de la nit barcelonina, per dir-ho d'alguna manera. Està al darrere de moltes coses. Aquests són alguns dels seus negocis.
La Travessa i la Pícara són meves, després hem obert dues tostes, que és com un lloc més de brunch durant el dia, per no estar només a la nit. També tenim salons d'ungles, Prettify es diu, nous salons d'ungles, amb la meva sòcia Valèria. I després tinc festes a Madrid i a Barcelona.
Crec que és riquíssima, la Natàlia.
Té moltes empreses i sí.
I una cosa us diré, si ella és la propietària o la directora de la Traviesa, vol dir que ella fitxa Clara Chia com a cambrera en l'època en què coneix a Gerard Piqué.
Ella li fa el càsting.
I l'Escapa li fa la bona pregunta que ara sentirem. Aquests últims anys, i vosaltres esteu molt al cas, la Tita Nati s'ha donat a conèixer per les seves amistats també amb Dulce Ida i tot
l'entorn... La Paula Gono, sí.
De les influencers espanyoles. I també diuen, ella es defineix que és... Diu, jo sóc aconseguidora nocturna, d'alguna manera, de molts futbolistes i de cares molt conegudes. Alguns noms.
Doncs en Neymar, amb Hakimi, amb molta gent, amb molts jugadors de l'Espanyol...
És a dir, Mbappé, el dia que ve a Barcelona, et truquen a tu i et diuen, escolta'm, que aquest senyor ve de festa, li hem d'organitzar una mica de sidral.
Bueno, em truca ell. No cal que no em truca ningú.
Et truca ell?
Sí.
I què diu?
Bueno, doncs, no sé, on puc anar a menjar? On puc, saps? Mm. Normal.
A tot això, ella explica que és molt poc d'anar a les discoteques i que només hi va en ocasions molt especials.
Si em veus una discoteca, o hi ha un client molt bo, o no sé, o m'agrada molt algú, perquè si no, raro.
Què és un client molt bo?
Doncs un client que gasta
molt,
o que necessita, potser, doncs, que estiguis més per ell. Potser no es gasta tanta pasta, però és algú conegut, o algun empresari, però és raro que jo trepitgi una discoteca.
I què pot necessitar un client bo? Atenció.
Qualsevol cosa. Potser ve un i em diu, necessito d'aquí 10 minuts, dos bans, dos seguretats, jo què sé, una habitació d'hotel i tot això en 15 minuts. I potser és un dilluns a les 12 de la nit. Sí, sí.
És un món fosc, també, eh? El de la nit. Vull dir que potser també s'ha trobat algunes coses, algunes peticions, un punt, anava a dir, il·legals, però...
Sí, sí, bueno, i que... Sí, sí, bueno.
Bé,
mira,
molts grisos, molts grisos
de
aquí.
De vegades és millor no dir res, sí. Marta Montaner.
Val, doncs mira, calladeta.
Sobretot perquè no en sabem prou. Jo no he anat, per exemple, mai a cap d'aquests locals. Podríem anar-hi a fer un reportatge?
Sí, podríem anar, podríem anar.
Periodisme a camp, sí.
Per cert, té més serveis la Titanati.
Ajudes la gent a lligar, també?
Bueno, si per ajudar a lligar és presentar gent, sí.
T'ho demanen, això? Els futbolistes o...
No, tothom, a veure, si estàs solter i jo vaig potser amb un amic que és guapo, potser una amiga em pregunta, ai, qui és aquest noi? Clar, això, doncs, cada dia passa.
I fas una mica el servei de Tinder, però de...
Soy un cupido moderno.
Ah, veus?
Per tothom menys per mi.
Home, és que perdó, però amb tants negocis ja es veu que aquesta noia no pot tenir parella, com a molt algun rotllet. Però és que no es pot. Vull dir, si has d'estar tot el dia... Si en 15 minuts has d'aconseguir un hotel, tres seguretats i no sé què...
Està sempre pendent del mòbil.
I mai saps... Exacte.
Sí, sí, o sigui, no arriba
pots,
algú.
Sí, no pot estar un divendres a la tarda sent l'ossa major. És que no pots.
Sobre els futbolistes, que l'Escapa insisteix molt al llarg de tota l'entrevista, obre un gran meló.
Tu diries que els futbolistes són més infidels que la resta de col·lectius, o...?
Jo m'he donat compte que avui en dia tothom és infidel. O sigui, que no té res a veure. Òbviament, quan tu tens més oportunitats, és més fàcil que tu siguis infidel. Si al final a tu et venen 50 persones al dia, la temptació 50 cops, qui és més infidel? O un calit que té 1.000 oportunitats i ho fa un cop? O un que el primer cop que li ve és infidel? Pensa-ho.
Pensa-ho, i l'Escapa va estar uns segons pensant-ho, però no va acabar d'arribar a cap conclusió.
És una mica tramposa aquesta, no? Aquesta qüestió.
I Marta, anem al que deies tu, perquè és veritat que la Titanati és la propietària de la Traviesa, que és un bar musical que està al carrer Tosset de Barcelona, on treballava la Clara Chia i on Gerard Piqué solia anar de festa.
És on es van conèixer Gerard Piqué i Clara Chia, no?
Ja no et diré que no, perquè ja és trending topic, o sigui que sí, sí. Clara era cambrera.
Treballava per tu?
Sí, sí, sí.
El que passa és que se'n van a treballar pel Piqué després.
Després de com un mes i mig o així ens va dir que... T'ha de conèixer, ens va dir que se n'anava a treballar per una empresa que era més per lo que ella treballava i tal, lo que havia estudiat.
Va sospitar alguna cosa, tu?
Et pots creure que jo no sabia que estaven junts? O sigui, jo sabia que s'havien conegut, òbviament, vale? Però jo no sabia que estaven junts. No, no.
Et va sorprendre?
No, tampoc gaire. No.
Bueno, s'havia d'haver vist que hi havia bon rotllo.
Per mi és un univers tan gris aquest, o tan negre, perquè és que ella ha d'haver vist coses. Coses que no... que serien denunciables.
Home, ella diu que té molts secrets, l'entrevista explica i que no pot explicar, evidentment.
Evidentment, i més amb el cas Alves, vull dir que hem sabut ja per primera vegada que hi ha hagut un condemnat per una agressió sexual en una discoteca. Ella ha d'haver vist coses.
I per com parla del Gerard Piqué i la Clara, s'entén que no és només que sapigués que es coneixien, sinó que hi havia com un rotllo, que no sabia potser era el matís de que eren parella, no? Jo no sabia que en un mes i mig...
T'havia deixat la feina.
La Clara ja es treia al davant i deia, cap a Can Piqué!
Clar, qui ens ha donat una informació
home,
que crec que no sabíem. Un mes i mig és molt ràpid.
I tant.
Molt ràpid per posar-se a treballar pel teu nòvio, eh?
Estaria bé saber quan. Vull dir, posar dates
però, clar,
i mesos.
Però clar, no tenim clar, dius, posar-te a treballar pel teu nòvio, potser... Primer va ser l'oferta de treball i llavors
pues
va
encara
ser...
Pitjor, encara més de... gris m'ho
bueno,
poses.
No, no ho sé.
Exacte, perquè llavors hi ha un rol de poder. Llavors més gran que tu i que et digui, ai, si vens a treballar i després folles amb ell...
Clar, és el teu jefe.
No ho sé, en tot
no
cas...
Escolta'm, l'Escapa és dels nostres, fent aquesta entrevista i amb aquestes preguntes.
I tant, carai. Tan boníssima, i a part té molt mèrit perquè és una persona que dona molt poques entrevistes, que nosaltres, persones del seu entorn, ja ens havia avisat que no li agrada gaire parlar per la ràdio i que... Bueno, que s'ha de vigilar a vegades que expliques de la Titanati, perquè, clar, guarda tants secrets
tot.
I té tants interessos.
És que no ha de ser
gent,
fàcil el seu paper, realment.
Clar, és que pot perdre molta clientela segons
sí,
què
sí,
ventila.
Sí. Llavors, gairebé millor no concedir entrevistes.
Correcte,
sí, sí.
Correcte. Bé, passen pràcticament 5 minuts d'un quart de dues del migdia. Un dia més ens toca parlar de la Dulceida. Aquesta vegada el motiu és que ha visitat el podcast de La Pija i la Kinky i ha donat algun titular que no sapiguéssim.
Doncs sí, jo vaig fer els meus deures de mirar l'episodi sencer d'una hora i set minuts. Es van allargar moltíssim.
Déu-n'hi-do, no?
I hi ha algun titular sucós, com per exemple que no sap quants diners té al banc perquè no hi té accés.
¿Qué? Mi madre, todo. No tengo ni Bizum. Que mis amigos todo el rato se meten conmigo, soy la rara, sí. Pero ahora tengo una cuenta común con Alba y ahí tenemos Bizum. O sea, cuando quiero saber un poco tal, digo, mamá, yo prefiero no verlo. Porque a lo mejor si veo mucho y si veo poco me rayo. Entonces, yo prefiero verlo, sé que las cosas están bien, voy ahorrando, sí que me va diciendo como cuántos ahorros voy teniendo, pero yo, todo mi madre. De hecho, cuando no puedo pagar cosas en internet con mi tarjeta porque le llega a ella, o sea, puedo, pero le tengo que pedir el código a ella.
A mi em sembla força gros,
la
això,
tresorera,
eh?
És la seva mare.
Sí, però fins al punt d'haver-li de demanar el codi per fer alguna compra online, és això,
una
és
mica...
molt bèstia.
Qui t'ho explica,
però
això?
Però és escola Batguial totalment, que diu que ella tampoc té ni idea de quants diners té.
No, tenen control parental, literal.
Sí.
I seguiran els aspectes més laborals, i un moment de la conversa en què en Carlos Peguer i la Marian li pregunten a la Dulceida si mai ha fet mendigram.
Com?
Que és aquesta pràctica que fan certs influencers de pidolar les xarxes de manera dissimulada perquè alguna marca els resolgui l'assumpte sense que hagin de pagar ni un duro, per exemple.
Ah, anava a dir, sí,
a mi em sembla fatal. Demana-ho directament, no facis el dissimulat. Ai, em recomaneu alguna marca de xampú per cabells així que estan una mica encrespats?
No, perquè és veritat.
I després vols que t'obri Pantene i et digui, doncs mira, maca, jo aquí ho tens tot.
No, jo quan ho pregunto és perquè de veritat necessito ajuda en el sentit de dir, no sé on comprar-me això, i llavors em miro les opcions, moltes vegades m'ho compro jo, però si amb això també m'escriu una marca i regalen, jo, igual que qualsevol persona faria, dic, oh, pues clar, si m'ho pots regalar.
Doncs mira, a veure què fa la Dulceida.
Yo creo que alguna vez lo habré hecho.
Buah, me encanta, yo lo practico.
Pero, rollo, pues estoy, no me apetece preguntar a nadie y tal, y pones, estoy en Menorca, ¿me recomendáis una empresa de barcos? Y de repente, pero también es para que, porque a lo mejor la primera persona me recomienda, me mola y tal, pero de repente, pues a veces sí que te escriben. Lo que odio mucho, que alguna vez amigos míos lo han hecho, es lo de llamar a un restaurante, ah, mira, es que vamos con tal, como para que te inviten o algo así. Que yo me he cabreado cuando hacen eso.
Perquè ho feien, sobretot, sense ella.
Clar,
i anaven sense ella.
Clar, però penso que quan ho fan personatges com la Dulceida, que tenen tants seguidors i tanta influència, és un win-win per tothom. Perquè ella no es paga el viatge en barco.
Justament, ella que se'l podria pagar.
Ella que se'l podria pagar. I
això
a més,
em fa ràbia, a mi.
L'empresa de catamarans o el que sigui...
Clar, surt a les stories.
Molt bé de preu.
I clar, tampoc no estan pagant, senzillament.
Exacte,
estan regalant el servei.
Però és que, a més, la gent és molt ràpid. O sigui, que encara
així, això no tributa, perdona'm que et digui, eh?
Clar,
no,
bueno,
tampoc. Aquí hi ha un gris, també, que Déu-n'hi-do.
Però encara que no acabis fent servir aquest servei de gifting o no t'ho acabin regalant, l'experiència és que és veritat que és la tenir tants seguidors és una font de coneixement infinita. O sigui, jo que en tinc molts menys, a vegades penso en una pel·li de la meva infància que només recordo dos coses, faig un Instastory dient, hola, heu vist una pel·li que va
però
ser...
Però
això
és
el món, no, Juliana, això és genuí.
El que em refereixo és que hi ha tot de gent pendent del que tu dius i que et pot en qualsevol moment resoldre una cosa. Jo, si ara t'escric a tu demanant-te una cosa de barcos de Menorca, no m'ho sabràs dir probablement, i de sobte tens al davant, en el cas de la Dulceida, 3 milions de persones que de veritat poden ajudar.
Però
jo
no,
també, et conviden, doncs et conviden, però si no també et donen alternatives que descobreixes gràcies a ells.
Per mi hi ha una línia molt clara entre voler demanar consell a algú de, jo què sé, doneu consells per a dormir una nena de 8 mesos que no sé com fer-ho, i llavors aquí la gent et pot proposar les seves coses, i l'altra és que demanis una cosa més tangible, més un viatge, més un producte pel cos.
És que és la seva feina, no sé.
No sé, ella justament hauria de donar exemple, i a mi això em sembla que no toca. Bé, ara que ha sortit també el tema dels amics, recordeu la Dulce Squad? Estic molt dura avui.
No, tu dura i l'altra que s'ha tensat, i bueno, jo estic aquí mirant aquest partit de tenis, que em sembla molt interessant.
Ah, Paula Badosa i
Chichipas,
eh?
Sí, sí, sí.
Jo sóc el Chichipas, tan alta.
Sí, vols dir?
Saps? L'altre dia pensava, és que a vegades aquest problema és avorrit perquè sempre estem d'acord.
Doncs mira, aquí no estem d'acord.
No estem d'acord, jo estic a favor.
Estàs a favor de fer mendigram.
Clar que estàs a favor, si ho fas cada cap de setmana.
Que l'audiència es pronunciï. Que l'audiència es pronunciï. Penjarem una enquesta a xarxes.
Sí, voteu.
Voteu. Ara que ha sortit el tema, bé, fa una estona, dels amics, recordeu la Dulce Squad? Wow. Que era aquell grupet d'amics de la Dulceida dels anys 2010, que és gent, bàsicament, que es va fer famosa, literalment, per ser amiga seva.
Sí.
Estem parlant de Luke Loren, de l'Albert Molló, Gigi Vives, tot de noms que estaven molt de moda en aquell moment. Doncs bé, obren el meló a l'entrevista parlant de si mai l'han decebut persones del seu entorn. I ella diu que i tant, i que constantment.
Un poco lo que me pasó hace un montón de años, que... pues a todos mis amigos pues no los paraba de subir de tal, todo el mundo fue como la época del Dulce Squad, que empezaron todos a tener como un montón de seguidores y tal, y luego pues
ya no hay tanta Dulce Squad.
No, eso sí, nos llevamos todos muy bien, aunque no todos vayamos juntos, pero me pasa constantemente. En Desalia me pasó hace poco, ¿sabes? Es como con unas personas más, con unas menos, pero me llegaba pasando desde 2011 con los vlogs. Que de repente te piensas que eres súper amiga de una y luego por detrás te está tal. Es que yo soy transparente.
Per mi això és una indirecta també Maria Pombo, eh? Tot i que es passa tota l'entrevista dient que ella té molts pocs amics en el sector i que la resta són col·legues, i marca aquesta diferència.
I que la Maria Pombo en realitat podria fer un speech com el de la Dulceida i que jo crec que d'aquí uns anys es trobarà la mateixa situació perquè li ha passat el mateix, que sí. Hi ha tota la colleta de gent que té seguidors.
Tot de satèl·lits.
Hi ha la Pombo Squad també.
Correcte, correcte. Que... Més polèmiques, doncs. La de la festa per revelar si la criatura que esperaven amb l'Alba és nen o nena. Clar, molts fans no s'esperaven que elles, que tenen més sensibilitat amb el col·lectiu i les identitats de gènere, organitzessin una gender reveal party. Doncs, la Dulceida té un missatge per ells.
Va a nacer una niña porque va a nacer niña y luego tendrá la suerte de poder ser lo que le dé la gana de ser.
Total.
Obviamente, además, estará rodeada
de
la comunidad,
de
maricones, de bolleras, de trans. Entonces, un poco la gente como que lo criticaba por el, ¿sabes? Por el tema del género. Más suerte que va a tener, de que va a tener una familia, que la vamos a educar en libertad y que va a ser lo que a ella le dé la gana hacer con todo nuestro amor, apoyo en todo, ¿sabes? Cuando claro. Ella decida y cuando ella lo sienta.
Evidentment, bé, era necessària.
S'ha justificat i la gent ho demanava i ella ho ha fet.
I alguns
no?
Ho compraran, altres no. Sí. Evidentment, bona part de la conversa gira entorn de l'embaràs i els entrevistadors cometen aquell error de dir-li «Ai, doncs per estar de 4 mesos no tens gaire panxa» i fins i tot ella s'alça i es posa de perfil perquè la gent ho vegi. Des d'aquí, jo, un consell, no cal opinar sobre les panxes de les embarassades perquè de vegades es generen una espècie de dubtes o d'inseguretats i pensaments tòxics de l'estil «Ai, si tinc poca panxa, serà que la criatura va malament?» Mira... No cal. Llavors, a part de la panxa, el que va creixent també són els pits en un embaràs. I la Dulceida, no sé si ho recordeu, se'n va fer una reducció fa molts anys.
De les primeres en operar-se els pits dins del món d'internet.
I d'explicar-ho, hi ha un vídeo, de fet, a YouTube on explica el perquè i el com. Però clar, amb l'embaràs tot canvia.
Ahora me las veo como tan grandes que al final no pasa nada, cada cuerpo es precioso, pero yo tuve mucho complejo, pero mucho, al nivel que no me podía mirar al espejo, o sea, ya era, también porque de pequeñita me habían dicho siempre mucho el mimote, era la tetona, tal cual, entonces ahora veo como que ya soy más adulta y por suerte, ¿sabes? Mi cabeza es otra, pero igualmente a veces es como, uy, con los escotes o tal, digo, ya...
I també pot ser que els pits no tornin a posar-se mai més allà on eren abans. I tampoc passa res. És el que hi ha.
És com que se li desperta algun fantasma, potser una miqueta.
Sí, 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 ella ho reconeix, eh?
És que et recordo que la Dulceida tenia tan complex amb el seu pit que ella explicava que les primeres fotos que compartia al seu blog el 2012, que només penjava fotos, el seu cos, o sigui, els looks que posava, els modelets que penjava i tal, els havia pensat ella, però era el cos d'una amiga, i s'hi fotia la seva cara, de lo que la complexaven els seus pits. És molt bèstia arribar a aquest punt, eh, pobra?
Sí.
Bé, fins aquí aquesta entrevista de la Dulceida. Falten 3 minuts per 2:15. Ens arribem fins a Valladolid. Són les Spice Girls?
Sí, he tingut un matí molt distret.
Però quina cançó és d'Spice Girls?
To Become One.
Puja-la, 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 per què? sonaven bé, sonaven bé. Bé, són setmanes d'aniversaris. Fa menys d'un mes la Victoria Beckham, coneguda per ser la cantant de les Spice Girls, celebrava els seus 50 anys i ara és el torn del seu marit, en David Beckham, l'exjugador de futbol. Ell n'ha fet 49 i han decidit celebrar-ho a territori espanyol.
Concretament a Valladolid, la parella arribava a l'aeroport de Villanubla a les 15:22 del migdia, segons va informar Radio Marca Valladolid, i anaven acompanyats amb un xef escocès que es diu Gordon Ramsay.
Sí, conegudíssim.
Famosíssim.
Per mi, com si m'estiguessin parlant del cosí de la Marta.
No, home, no, però mira, no saps qui és? L'has vist segur?
No, jo ja he mirat fotos i tal. No, el tinc molt poc present.
Bueno. 17 estrelles Michelin i també uns quants programes Hell's Kitchen.
Doncs amb ell i la seva dona, que es diu Tana. Segons el diari de Valladolid, en David va anar saludant els fans que els paraven per l'aeroport i després directament ja van anar cap a la bodega de Vega de Sicília.
Deu ser bona.
On van degustar el menú que els havien preparat al restaurant Damasó. Aquí m'he perdut una mica, perquè jo he entès que van anar en aquesta bodega i els hi van portar el menjar d'un restaurant a part.
Sí.
Ah, val. No, ni idea, eh?
Entenc que van així. I hem pogut saber que els del restaurant Damasó els van avisar el mateix dijous de l'arribada dels Beckham, un dia abans, i van fer un menú degustació que són 53 euros.
Encara surt prou bé, no?
Home, perquè
barat.
Hi ha menys degustacions
caríssims.
Sí, sí.
La veritat. tenen molt bones notes, eh? Tant la bodega Vega Sicilia com el restaurante d'Amazon tenen molt bona nota al Maps, que sé que és un tema que et preocupa.
Mira, 4,7 les bodegues, per tant, un cap de setmana allà el faria sense cap problema.
I tant.
I un 4,6 al restaurant.
Que no s'hi vagi aquest estiu,
Que no facis la ruta de Valladolid, eh?
I et diré que m'ha sorprès que les bodegues... bueno, primer que el Google Maps hi ha un servei de quanta gent hi ha ara mateix en aquell lloc o quin és com el nivell de gentada que s'hi troba.
Sí, que té concorregut. Sí.
En directe, més concorregut que de costum.
Ara?
Jo crec que és ja gràcies a l'efecte Beckham. L'efecte Beckham immediat.
Què van menjar?
Molt bona pregunta. Què entrava en aquest menú que va fer la família Beckham?
Un pianista? Pianista...
He demanat una cinto còctel així com una mica suau i és realment
és d'aniversari.
És molt de bodega de Valladolid.
Per una banda, en David Beckham i el tal Gordon, el xef famosíssim, van menjar l'espàrrec de Tudela del Duero, que es veu que és molt típic allà. T'ho estic dient del revés, perdona. Bueno, l'espàrrec el va menjar tothom, la Victòria també. Val. La cosa és que a partir d'aquí el menú canviava. Vale? El David i el seu col·lega es van fotre uns callos, unes croquetes de pernil, arròs amb corbina rostida, un guisat de rabo de bou i col, ostres, i de postre, per tancar, torrija.
Espero que no sopessin, no?
Torrades de Santa Teresa es diuen en català.
Exacte, no sé. Torrades de Santa Teresa, boníssimes, un dels meus postres preferits, Roger.
Sí, doncs mira, molt bones. Entrar en aquest món.
Mentrestant, la Victòria va optar també per l'espàrrec, com dèiem, però llavors hi ha verdura a base d'espàrrecs i pèsols llàgrima, una gamba blanca d'Olba, que és huelva, una cosa que he pres avui, i lluç al vapor.
Home, ella tira de peix, eh?
Més suau, eh?
Ella sempre es nota que ella menja poc.
I de postre, unes cireres de Jerte Càceres.
Molt bé.
Bueno, a mi em sap com greu. Vull dir que jo ja entenc que també és la feina de la Victòria Beckham, està primíssima, o sigui, sap greu, però és veritat. La seva feina és estar així de prima, també, per com s'ha venut sempre, per la seva feina de model. Però, clar, veus això i penses, noia,
tu creus,
pobra...
Estàs convençuda que ho fa que per controlar el seu pes, no?
Home, no crec que ningú es prengui una merlussa al vapor mentre el seu marit es pren unes croquetes de pernil només perquè aquell dia... No passa res, cadascú mira.
Jo i de sé. Veure què van fer.
Si es va mamar
doncs,
o no?
Home, si es va mamar. Mira, van fer vins de la bodega aquesta Vega Sicília, un Unico 1975, que és l'any de naixement de David Beckham. Una mica, bueno, 700
perdona,
euros.
Perdona, el raïm és escollit del 75?
Per mi això està caducat. Per mi això ho has de tirar.
No, això és dolent.
Jo veig això, jo no ho sé apreciar, eh?
Però això ha de ser carot, ha de picar.
Que t'ho estic dient 700 euros.
Ah, veus, clar.
Bueno, t'ho posen discret perquè en realitat són 699,38.
Bueno,
que sembla que
ja,
no, però
ja... 700 no te l'agafaries, potser, dius 600.
Quina ràbia,
bueno,
aquest canvi, eh? Mm-hmm.
Sí, després van fer un Unico del 2014 i un del 1999. Aquí també el del 99 frega els 700 euros, i l'altre sí que baixa una mica més, el del 2014, i arriba gairebé als 500. I per acabar van fer un xampany a Paul Roger.
No sé com està.
Per cert, que la Victòria la vam tenir per la Costa Brava anunciant la seva nova col·lecció en Mango, eh?
I a més hi van anar influencers catalanes com la Blanca Miró, que a mi em va fer molta il·lusió aquest crossover, que no em veia gens a venir. No ho vam comentar perquè ens vam despistar, l'audiència ens ha de perdonar.
La col·lecció pica una mica de preu, eh?
Sí, però
Mango,
no?
Que és fast fashion, força senzill, coses més aviat com de vestits d'oficina, de color negre, blanc...
És que és per molt mi... així la Beckham també, eh?
Sí, per mi, poc, no sé, jo no m'ho compraria.
Miss Montaner no fitxarà la col·laboració...
Tres dígits, eh?
Sí.
Home, ho he anat a mirar aquest matí.
S'han de pagar tots aquests vins de 700 euros.
Oh, és que sí,
clar,
tant,
jo també els posaria de 3 dígits.
Home, clar, si vas amb aquest plan... Tanquem Valladolid? Tanquem aquí?
Tanquem Beckham.
Doncs va, cap a Nova York, ara. Sé que avui estem molt viatgers, però bueno, veure món també alimenta
sí.
L'ànima, tu.
Sí, sí.
Escolta'm, hi tenim la Rosalia des de fa molts dies ja.
Home, jo sento que estic explicant el mateix des de fot 3 setmanes, perquè realment, com diu la Marta, la Rosalia allà treballa de sortir a passejar i ensenyar roba.
És que no està fent res més que nosaltres sapiguem. Ajudar la CIA a compondre alguna cançó, però ja està.
Efectivament, tot i que ara ja ho deu tenir tot preparat per la Met Gala, que comença avui a les 6 de la tarda, les nostres 12 de la nit. La Met Gala és un esdeveniment benèfic, Roger, que suposo que no ho tens molt controlat.
N'he sentit a parlar molt, però no la conec.
Demà en parlarem amb més detall, però bàsicament és un esdeveniment que dona inici a una exposició anual de moda de l'Institut del Vestit del Museu Metropolità d'Art a Nova York, i és l'esdeveniment de moda més important de l'any. Perdoneu que se m'està traspapelant tot. Hi ha una de les catifes vermelles més rellevants pels famosos internacionals, és molt important fitxar i que et convidin, i la Rosalia no sempre ha estat convidada.
L'any passat sí,
L'any passat no, ja ens pensàvem que havia estat vetada.
I aquest any...
Aquest any sí.
Pensem
aquest
que
any...
sí, no?
No, és que ho
pensem.
No, està confiat. Sabem que aquest any la Rosalia hi anirà, per tant, imagino que ara deu estar-se preparant, no és broma, que ja es deu estar maquillant. Cada any hi ha una temàtica de la gala i aquest 2024 és Belles Dorments, el redespertar de la moda. Tothom pot interpretar-ho a la seva manera i les estrelles es vesteixen, no?, segons el que considerin. S'està apostant molt, la gent que fa prediccions diu que hi haurà molta estètica de fada, molt princesa, molt de princesa, molt Disney, en realitat. I la Rosalia rumoreja que anirà vestida de Dior, sobretot perquè últimament a les fotos que l'hem vist vestida de Dior i també al seu Instagram. I el que sí que sabem segur és que allà es tornarà a trobar amb la seva gran amiga Penélope Cruz. Més que res perquè la Penélope Cruz, que ja es veu que s'ho ha passat teta al seu aniversari, que ja fa una setmana i la tia segueix penjant fotos... More from birthday, més de l'aniversari. La Rosalia, cor, penja aquesta foto. La tia fa res, avui al matí. I la Rosalia li comenta, et veig demà, caretes amb cors.
No, són amiguíssimes. Amiguíssimes.
També una declaració d'intencions, perquè saps que tothom veurà aquell comentari.
Sí, ja estàs dient, fitxaré, ja
sí,
està.
És dir, potser hi havia dubtes, sabis que estava convidada, però...
Però és Rosalia en un univers que ja no només és Penélope Cruz, és amb Blake Lively, que és una de les icones sempre de la Met Gala, també amb Zendaya, amb tot de gent tan famosíssima que això l'eleva.
Totalment, li dona un caché impressionant. I ahir la Rosalia també va penjar un post a Instagram on compartia alguns modelets amb una descripció que posava atentament Rosalia, i també va compartir una foto d'una síndria tallada...
Oh!
Amb la seva cara,
ja
obsessionada amb aquest tema.
És com una síndria que té com una espècie de dibuix, que és com un cello, amb la cara de la Rosalia. No entenc molt bé per què aquesta fan va decidir que la il·lustració l'havia de fer tallada en una síndria, més que res, perquè es podrirà en algun moment.
Ah, mare meva, a la tela de la síndria, per fora.
Sí.
Això em supera, no?
Sí, pobra Rosalia, però crec que li va fer gràcia perquè realment és el que et dic, que l'ha penjat a l'Instagram. I a més d'aquest post que ha fet ella mateixa, l'hem seguit veient a fotos de paparazzi i en vídeos que comparteixen els fans. En un d'aquest hi veiem la Rosa amb una samarreta blava on posa Too loud for Barcelona, too shy for Madrid. Massa estrident per Barcelona, massa tímida, discreta per Madrid. A mi personalment m'agrada que aposti per samarretes amb mica de missatge, sobretot últimament que la veiem així més vestida, que vagi amb una samarreta normal amb missatge m'agrada, però clar...
Aquest missatge, justament.
Aquest marc mental de comparar Barcelona i Madrid, que per mi jo això ja és un error, però a més, sempre com si Madrid fos l'alegria i Barcelona fóssim un ranci... Bueno, no sé
crec que no t'acaba de conèixer. Et segueix, però no s'ha posat mai els teus vídeos en volum.
M'incomoda. A mi m'incomoda, però ja sabeu com sóc jo. En fi, a veure com va vestir aquesta nit, demà ho comentarem en detall i a veure si ja per Barcelona, perquè amb la tonteria porta uns quants dies, ja per Nova York passejant.
I a veure si es presenta amb en Jeremy. Soc molt pesat amb aquest tema, però segueixo defensant que ja no estan junts.
És un dels temes més importants d'aquesta nit, no és broma, ho analitzarem. I a veure com va el Jeremy, que és, també fa, vull dir, té els seus modelets interessants, també.
Demà tots els detalls aquí al programa. Laura Grau, bon dia i bona hora.
Bon dilluns.
Laura, vas anar al concert de Guillem Gisbert?
No, però he rebut una mica de males crítiques d'aquest concert.
Què ha passat? No ha anat bé?
Jo estic reproduint opinions que he sentit perquè jo no hi era, però no em van venir ganes d'anar-hi perquè em van dir que va ser una mica avorrit, que la gent no acabava d'estar ubicada, que tothom esperava que fos un concert de Manel i al final res
també,
més lluny de la realitat.
Saps qui va fitxar en aquest concert?
L'Abraham Oriols.
I la Muixca, Marta.
Ah, sí?
La Muixca des del palco VIP de la Pola no es va voler perdre el concert de Guillem Gisbert. Jo vaig deixar anar datos perquè aneu apuntant.
No, està bé,
sí.
està bé. Escolta, hem de fer 3 minuts de pausa i a la tornada...
Recordeu aquesta veu de Lugo Marlo?
Hòstia, sí, jo sí, la tenia completament oblidada i dic, mira'l.
Ha costat, ara, una mica. Aquesta és la grupal que van cantar els concursants expulsats d'eufòria, perquè la gala nou va ser aquesta gala de relleu que deien, en què tornava un concursant dels que estaven fora, així que nervis.
Doncs va, repassarem ara les actuacions i comentarem una mica aquesta gala, que té unes quantes coses que s'han de comentar.
Tira aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Tres minuts i tres quarts de dues del migdia. Aquest divendres van viure la novena gala d'Eufòria, que va ser líder d'audiència empatant amb Tocara Me Suena, que és una cosa que jo no estava gaire acostumat a veure que programes...
Sí, amb espectadors.
Perquè es veu que els mateixos,
sí, sí.
remuntant a Eufòria.
Sí, perquè veníem
d'unes setmanes que ja era la segona opció.
Per home, tant... si ens ho posem tot a favor per remuntar, clar.
Bueno, doncs,
tenim
doncs,
teories, això això, eh? Ara, porteu paper de plata.
És com guanyar una marató.
Aina, porta el paper de plata.
Sisplau.
Farà falta avui.
Que, per cert, una oient ens va preguntar què significava això del paper de plata.
Ah.
I és bàsicament quan tens teories conspiranoiques.
Sí, que no s'aguanten per enlloc.
Coses que penses que en realitat són una mica anada d'olla, no?
Sí.
Que ve de posar-se paper de plata perquè els extraterrestres no et puguin llegir el que penses.
Sí,
sí, i que,
bueno. Nosaltres fem broma, audiència, per favor.
Sí, sí, a vegades quedem al límit, però sí, a veure.
Jo em llevaré qualsevol dia i ho faré de veritat.
Una gala aquesta que ha funcionat, Laura.
Sí, aviam, estem arribant al final ja. Per tant, més val que funcioni, perquè només queden unes poques gales i només queden 7 concursants. Llavors, la direcció, recordem, que va decidir que en aquesta gala tornés un dels expulsats. I llavors, el gran reclam d'això, d'aquesta gala de relleu, que no s'havia de dir repesca, que s'havia de dir relleu, era revelar les votacions que el públic ha anat fent durant tota la setmana per descobrir quin concursant torna dels que estaven expulsats. Llavors, la gala va obrir amb aquesta actuació que estem escoltant.
Puja-la, puja-la un moment.
En què només cantaven els expulsats. Un altre grupal, com la primera que vam veure a la primera gala, que era en playback... Mascarat.
I es va veure.
I no passa res,
es va veure.
Vull dir que no es quadrava, eh? No es quadrava. Sí? Les lírics, no.
No. I no va sortir, ho comentaves tu, Marta, pel grup de WhatsApp, que no sortia música... Ai, veus en directe. No ho deia.
I en més d'una ocasió vaig veure que no sortia. Potser es van despistar, a l'hora d'activar el rètol de veus en directe. No
mira,
això
també ho vaig pensar,
Marta. Que hi havia altres actuacions de la nit que no tenien aquest rètol i que més tampoc semblava que fossin en directe. Ei, paper de plata, un cop més.
En aquesta actuació grupal, a més, tirant d'aquests modelets denim, que tots van igual amb roba texana, reaprofitat d'edició 1, edició 2, vamos,
però ho fan perquè és la filosofia aquesta de la repesca, que ningú destaqui una mica més que la resta, que també la podrien aplicar llavors per la resta de gales, per no destacar més que la resta. Però
i perdona,
bueno,
que sempre és aquesta cosa de, amb el tema de la repesca, van estar molt curosos de que ningú faci promo, depèn d'on, que tinguin totes les mateixes oportunitats, i després jo entro a Som3Cat, al compte d'Instagram, un vídeo dels concursants dient a veure si el repescaven, i em poses el primer, el Frederic. Si això no és un avantatge respecte al que poses l'ús
d'aquí,
tenim
no
teories sobre què ha passat amb això del relleu,
és que aviam, que ja està, que volien repescar el Frederic.
Que guanyin tots i ja està.
A veure, ara que ja tenim el paper de plata instal·lat al cap, quines són aquestes teories sobre el relleu?
Jo tinc la teoria que van expulsar en Frederic molt a consciència, sabent que a molta gent li agradava i que era una de les millors veus de l'edició, per picar l'audiència. Perquè l'audiència tingués ganes d'impartir justícia una altra vegada. És una edició, aquesta tercera d'Eufòria, que és una mica més justeta, això ho sabem tots. I com pot funcionar una altra vegada? Traient un dels preferits i fent que després pugui tornar a entrar
fent
al concurs.
Tacticisme.
Un tacticisme perquè la gent, mira, han fet rècords de vots, més d'un milió, 1.200.000 vots acumulats en una setmana, i el Frederic emportant-se el relleu per moltíssim percentatge. Jo penso que és una estratègia.
100% el teu aquí, Marta.
Sense treure-us el paper de plata, quan en Frederic va venir aquí en el programa, creieu que ja se l'havia informat que hi hauria
molt difícil
una
de llegir.
Gala de relleu?
És molt difícil de llegir aquest noi.
No
se la va jugar gens. I normalment, quan et fan fora d'Eufòria per sempre, diguem-ne, no tens opció de tornar a entrar,
una mica
hi ha una mica de ressentiment, hi ha com aquelles ganes de posar una mica de punyalada per darrere. I ella estava molt diplomàtic.
Però ell és així, crec. O sigui, és que crec que és així amb tothom, perquè nosaltres hem parlat amb fonts internes d'Eufòria, de concursants i tal, i diuen que el Frederic és que és així amb tothom, és que és un bon... és que és un tros de pa.
Un tros de pa.
És que no ho critica, és que... així com la Tamara, la que va sortir de la primera gala i ja va rajar, Frederic això no sap fer-ho.
Sí, el tornen a expulsar, que ja no crec, li haurem de tornar a demanar.
A veure, anem a les millors actuacions de la nit segons aquest programa. Jo... us haig d'anunciar que cada cop menys membres d'aquest programa participen a l'enquesta que jo tiro pel grup.
Home, jo estic d'aquest programa.
Tu, Juliana, portes 3 setmanes sense votar, però que perquè normal, perquè tens moltes feines al cap de setmana.
No vull votar ningú que no em representa, Roger. M'explica.
Ja està. Només han votat la Marta, l'Aina Ostrell i jo. Laura Grau,
no
veig el teu vot a aquesta hora del matí.
Estem fent vaga.
Jo vaig votar perquè... però em va agradar prou la gala, eh?
És que... sí, de les millors gales. Mira, et diré una cosa. A nivell de cançons i d'actuacions,
Qui ho va fer bé, ho va fer molt bé.
Correcte.
Exacte.
Qui?
Com, per exemple, el Lluís. Oh, but I'm lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't.
En el moment que fa aquest canvi, se li trenca la veu... Oh. A pell de gallina,
pell,
jo no m'ho esperava perquè...
De la pell de gallina, també.
En Lluís i jo tampoc, és allò, és que tinguéssim una connexió absoluta i porta dues gales que se m'ha
no,
guanyat aquest
dues,
tio.
Ja, eh?
A mi
més
dues,
a mi
costava.
Porta una bona ratxa. I quan li van donar aquesta cançó jo patia, perquè aquesta cançó, a part de ser boníssima, està, ara mateix està sonant a la ràdio musical cada tres quarts d'hora. No és broma, vull dir, tothom la té mentalment superapresa. Llavors és com si la cagues amb aquesta cançó, te'n vas al carrer claríssimament, perquè és que no, la gent ho notarà moltíssim i l'ha pogut defensar molt bé. Un altre dels nostres favorits ja clàssics, en Julien. Check my nerves and you're out of my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what I feel. Goodness gracious, a quick ball's of fire. I thought of love, but I thought it was fine.
Bueno, realment increïble, i jo crec que aquí ha passat, bueno, em parlo per mi, que un concursant que no és el teu preferit, li has de reconèixer que ho ha fet increïblement bé.
A mi m'ha passat el mateix.
Bé.
Aquí sí que li dono la medalla en Julien, aquí em va seduir.
Sí,
I et diré una cosa, així com en Lluís va treure la seva veu trencada més aguda, ell va treure en Julien la seva veu més greu.
Sí.
Així com li va, el van comparar fins i tot amb Elvis Presley, que aquí em va semblar una falta de respecte. Alfred Garcia, des d'aquí t'ho dic. Està bé la referència, però no ho sé, amb matisos. Però bona actuació d'en Julien.
A mi em va fer dubtar fins i tot que no fos playback aquesta actuació.
Ah, això no ho sé.
Sembla... Ara no em vull posar la mà al foc perquè és molt fàcil de comprovar.
Seria molt bèstia, no?
Però no sé si van sortir les lletres de veus en directe i a mi em va semblar que era una coreo molt difícil com per estar cantant i ballant tan bé a la vegada que si ho ha fet, increïble i el felicito.
No van sortir les lletres, crec. Però
jo crec que no van activar el rètol, però jo crec que sí, perquè si no és un greuge comparatiu cap a la resta.
És una acusació gravíssima, eh?
No, i perquè la resta de concursants, tothom ha caigut malalt aquesta temporada, eh? I sempre han hagut d'actuar amb la seva veu i en directe.
No, seria un greuge de
l'hòstia. I que se suposa que el concurs va d'això, no? D'actuar en directe.
Però les grupals sí que és veritat que...
Clar, però perquè no t'estan tampoc...
I sempre s'ha fet així, Eufòria, suposo que és un tema de tants micros oberts...
No, i de preparar l'obertura del programa, que comencen així, doncs no te la jugues.
Exacte.
Això va ser un error de la persona que tira els cairons, definitivament.
Jo crec que llavors encara moltes més felicitats en Julien, que és que realment semblava un videoclip gravat i editat, no semblava directe. Una altra actuació que podria haver fet dubtar de playback perquè va ser perfecta, la de la Maria amb Llença't.
Bueno, va, comprem. Caus a terra molt avall, res que no te'n sortiràs, com els mesos te n'adones que tornes a començar. Que força de molt a caure i de tornar-te a aixecar. Crec recordar que ens feia patir aquesta actuació.
Home,
quan vam dir el repassiment.
És un pal de cançó. És un himne, és un pal de cançó.
És totes dues coses. Són les dues cares de la mateixa moneda. Com que és un himne, és un puto pal de cançó.
Correcte.
Perquè és que és un taladro i te la saps de memòria. I defensar-la i fer-la teva és molt complicat. I més si et fan fer lo d'Eufòria al principi.
No, ella va triar. Va dir que ella va triar dir Eufòria, perquè com que el missatge de la cançó al principi ningú s'acaba de saber si és carpanta, aguanta, tal, va dir, doncs diré Eufòria.
Té molt de mèrit.
Vergonya aliena.
Jo no crec que cap altre concursant hagués pogut defensar aquesta cançó així.
Per mi ho va fer de manera, vaja, espectacular.
És un puto jip, aquesta tia.
Sí, no,
el pot dur a tot arreu.
I aquí és on, Juliana, discrepo amb tu d'altres vegades que has comentat que és el mateix perfil que la Mariona o que la Carla, perquè per mi la Maria és molt més bona que la Mariona i que la Carla juntes. Ui, la Mariona...
Ho defensava tot. Jo crec que ella
només... Sí, la Mariona no tenia aquesta actitud de gueparda que té la Maria.
Té més actitud la Maria que la Mariona.
Però és que no és obligatori tenir aquesta actitud de gueparda. És que si tots fossin guepardos, tots estaríem morts, m'entens o no?
Ah, sí,
o sigui, jo crec que de tant en tant cal un gatet dòcil en aquesta vida,
jo,
també.
La diferència crec que és aquesta, que la Maria serveix moltíssim cony, però les altres ho feien perfecte igual, no té res a veure.
No, jo no dic que ho faci millor ni pitjor, però és diferent el perfil.
Sí.
Absolutament, això sí.
Sí.
No?
Sí.
Per mi és més Alèxia.
És que l'Alèxia tenia una cosa de mare que la Maria no té per mi, eh?
Mare.
És que et recordo que l'Alèxia tenia una cosa... que jo la veia, i ho he explicat moltes vegades, però que jo la veia capaç que si la Marta tornés li girava el cap i deia això, ara són els jocs de la fam, mata tots els teus concursants. Igual, abans d'acabar la frase, l'Alexia ja hauria matat tots els seus concursants amb les dents.
Creus que és la tia més competitiva que ha passat per TV3?
I això m'encanta, sí, és la catalana més competitiva que ha existit mai. O sigui, li és igual enfonsar aquí així per triomfar, i a mi això m'encantava.
Amb talons d'agulla.
Sí, o sigui, una ambició que se la menjava, i la Maria, en canvi, no.
Veurem.
Bé, fins aquí les tres millors actuacions. Llavors, Xavi Noms, què? Què us va semblar? Us fa, esperàveu més?
L'he hagut de posar perquè, com he sentit culpable de no haver votat a l'enquesta i l'Aina Ostrell, la nostra productora, sí que ho ha fet, he pensat, bueno, l'Aina s'ha quedat sola defensant en Xavi Noms, també mereix que el posem.
Posem-lo. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. És a dir, estava encantada, però ja ho saps, 20 quilòmetres abans de com sonarà,
no? Però no sorprèn, no sorprèn, i la veu se li fa un punt petita, penso. El jurat el va enviar a la zona de perill.
És que jo crec que el Xavi ja fa dues o tres gales que ens fa patir molt i que jo penso que senzillament estem amb el compte engegat ja de veure quan marxa. De fet, no em vull avançar, però per mi hauria d'haver estat expulsat ell, eh?
Però hi va haver gent que ho va fer molt pitjor, eh?
Déu-n'hi-do,
no,
eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Perquè és una gala on les bones cançons, les bones actuacions van ser molt bones i les dolentes, molt,
molt dolentes.
Ui,
ui, ui. Posa-la, posa-la la següent. Tu tienes buena puntería, sabes por dónde darme
pa que quede rendida, rendida. M'agrada molt la Valèria, però realment era de festival de quart d'ESO que diem sempre
aquí. Saps què li va passar, Quica?
No sé què li va passar.
Al concurs han explicat més d'una vegada que ells mateixos es trien en quin to volen cantar les cançons. I ella es va equivocar. Ella no tenia la veu bé i en el seu moment es va triar tan aguda la cançó. Doncs no va fer una bona elecció.
I que la Valèria, que sempre ens ha agradat, és la Valèria de la balada. La Valèria que s'et planta allà davant i et fa un me quedo contigo.
Sí, és veritat que veus que la cançó no està en un registre adequat.
No, tampoc.
Està altíssima.
Però aquesta cançó és complicada de defensar, i igual que una Elena de Silva jo crec que ho podria fer, o una Maria ho podria fer, és que la Valèria, jo ja la veig que quan la treus de la balada ens fa patir molt.
I de fet, Padam Padam, que va ser l'altra cançó moguda que va cantar, també li va anar igual de malament, em sembla.
I el seu bessó. Sí.
Un nou cas de mort anunciada per culpa del tema, també adjudicat, és el de la Misty amb Chao Chao de l'Escorpió.
Aquí passa una cosa, que és que potser no fa molt malament, però com que és una cançó que de moment molts no coneixem, encara aquesta de l'Escorpió, et costa més.
És que en aquest concurs es nomina per la cançó, i ja ho he dit.
I
es nomina per la cançó, bastant. I tu ja ho saps abans que la canti.
Bastant. I sobretot perquè hi ha unes diferències entre cançons, sí, que no pot ser una cançó que sona, com diu la Laura, cada dos segons a les ràdios musicals, i que és la cançó de moda, versus... I jo entenc que faci il·lusió posar una cançó d'un ex eufòric, però una cançó que no coneixem, que no connectes, i que a més
clar,
també és de nínxol concret. Aquesta
per
cançó
mi,
no agrada
a tothom. La Misty.
Bueno,
jo, crec, jo també crec que ho va fer bé, passa, que no la va ajudar ni la cançó, ni l'escenografia, ni el vestuari, que pel meu gust lluï en teatre xinès del PortAventura, i a més això, que no feia gens per ell el tema ni res. Tot plegat molt esperpèntic, i jo quan vaig veure que sortia tota aquesta gent vestida així, dic, bueno, és que a mi ja m'han perdut, ja no em puc concentrar. Un altre tema que no feia gens per la concursant a qui li va tocar i que va tenir greus conseqüències per ella, Aina de Silva, Today is the Day, de Buos i Marc Lucas. Que el meu cor està perdent el cap. Vaig de cul sense el teu cul al meu costat. I ara t'he plorat tan d'amagat. La vida ens regala una oportunitat. A cada story saps qui tens al meu cor. Si de matinada escric you know what it's for. És només fi. Aquesta performance de col·legiala,
pobreta.
Tampoc la comprarem, eh?
Res. És que tot en contra. A l'Aina li han posat totes les cançons més terribles del concurs, de veritat ho penso. Ja han donat hits també, però és que, bueno, jo en recordo ja bastantes de dir aquesta noia la volen fer fora posant-li cançons complicades. És que Dante no ho va escriure, però l'infern era això, eh? O sigui, aquesta cançó...
I la van posar a la zona de perill, sí, és que no va brillar gens, i va sortir, va marxar.
I a més, és que això és veritat que el públic no se l'estimava gaire.
No acabava de connectar. No. Les Gales del Revés no hi connectava, no?
Tot i que jo crec que és de les que més triomfarà quan surti ara un cop a fora.
Doncs sí,
li veig més poder que algunes.
Queda un minut. Voleu saber quines cançons sonaran a la Gala 10?
Vinga.
En Frederic, que ha estat el
repescat.
El repescat.
Per un percentatge 43%, no?
Sí, sí, una bestiesa.
Ningú podia saber.
Clar, era molt samat.
Cantarà Celine Dion. Vermella
per en
Frederic.
Compara'm això amb Today is the Day.
Els
que canti el puto Frederic, Today is the Day. Hòstia!
Tot, eh?
És veritat.
Bueno.
I ara això.
Una en Julien, els Pets, la Misty, Lady Gaga.
Oh, és boníssim.
Ho petarà.
Serà molt greu.
En Lluís, Rolling Stone. La Valèria, el cant dels ocells. Veure
Santa.
Uau, regalets de moment.
Sí, sí, sí.
Perquè...
La Maria Clean Bandits. I just wanna be part of your symphony. I en Xavi Noms, Doctor Prats.
Ja està, se'n va al carrer.
Aquest és el tiquet. Gràcies, Xavi, per participar al concurs.
Ha donat tanta diferència, eh?
Això divendres que ve.
Doctor Prats, al costat de l'Iri Gaga.
Demà hi tornem, que vagi molt bé.